Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Bé? Bueno, imagino que avui tranquils i contents perquè és divendres i com una frase que no diu ningú, com el cuerpo lo sabe, doncs hem d'aprofitar aquest divendres, però atenció que sembla ser que el cap de setmana, almenys a Catalunya, la cosa en quant al temps pinta una mica plujosa. Això t'ho explicaré d'aquí un moment, però abans rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, en aquesta Linterna de COPE Catalunya i Andorra, on avui pararem de moltes coses, com per exemple, no sé si us heu assabentat de la quantitat d'empreses que es publiciten a través d'internet que fan treballs de finals de carrera, de màsters, per un módico precio. I aquest módico precio és entre els 700 i 1.500 euros, depèn del treball que hagin de realitzar. Els TFG, els treballs de final de carrera, doncs estan fent, tristament, molt comú el que alguna persona, per al módico precio, et faci aquest estudi. Avui en parlarem de tot plegat, parlarem també d'universitats i com porten els joves l'ansietat de l'haver d'estar estudiant i treballant alhora. Ens ho explicarà avui el company Sergi Tor i parlarem també amb la Victòria Girona, que és la directora general d'Universitats al Departament de Recerca i Universitats. Aquest tema i d'altres, avui aquí a la Linterna de la cadena COPE. Així que, posats ja, comencem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I comencem amb aquestes notícies del temps. Anuncien que es mantindrà aquest cap de setmana el temps inestable. Dissabte sembla que els ruixats quedaran concentrats a la tarda i sobretot a la meitat nord de Catalunya. Diumenge esperem una nova tongada de precipitacions més importants, generals i abundants, que començarien de matinada. La temperatura, això sí, pujarà una mica dissabte, però tornarà a baixar diumenge. Sortim a les carreteres i com és divendres segurament molta gent aprofita ja la sortida de les feines per marxar al cap de setmana. Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment la circulació en aquests moments ja no presenta massa complicacions en general a la xarxa viària catalana. Queden alguns trams, alguns punts, ara ja poquets, amb lentitud, amb algunes aturades ja puntuals. En el cas de la C58 són els últims 2 quilòmetres entre Montcada, Torrebaró, la zona del Nus d'entrada. A Barcelona també queda trànsit intens a l'autopista AP7, a la zona de la Roca del Vallès, en sentit nord, i aturades ja molt puntuals a la C60 Argentona, al punt d'enllaç amb l'autopista C32, per tant, en sentit Mataró. On encara queda cert volum és a les dues rondes, en sentit Besòs en alguns trams, però també amb tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, bona tarda, bon cap de setmana i bona feina. 7 de la tarda, 3 minuts, Linterna COPE, Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com. Mundiauto.
El fantasma de la ópera llega a Barcelona. Tras su gran triunfo en Madrid, el musical más exitoso de todos los tiempos aterriza en tu ciudad. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Barcelona, es tu momento.
Momentos amb Luis Rodríguez. Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Interessant estudi del comportament econòmic dels universitaris de Catalunya, un informe elaborat per la xarxa Vives d'Universitat amb la participació de més de 45.000 estudiants que conclou que el 22% dels ingressos que utilitzen per afrontar les despeses de l'estudi provenen de treballar durant el curs, quan a l'edició del 2022 eren el 16,9%. És a dir, tot i que la família es manté com la principal font d'ingressos per l'estudiant universitari, en 3 anys ha pujat un 6% els que treballen per pagar-se les despeses. L'estudi també revela que la majoria d'universitaris viuen a una casa familiar que es dedica menys temps a l'estudi i la presencialitat a les classes és d'un 77%. Però l'estudi també ens ofereix un fet preocupant. Augmenta l'ansietat entre els estudiants, que arriba a un 26% del total dels estudiants. 3 punts de pujada en 3 anys. Avui a la programació de COPE Catalunya Andorra parlem d'aquest estudi, que és una radiografia de la situació actual dels estudiants universitaris. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Avui a migdia a COPE Catalunya hem conegut la història de Josep Pons, estudiant menorquí de 21 anys, que estudia periodisme a la UAB i que està treballant també per pagar despeses. Com ho porta, Sergi?
Sí, bé, Josep Pons és el prototip en aquest cas d'estudiant que treballa a l'estiu i durant la universitat, en aquest cas, únicament estudia. També ha augmentat aquest percentatge. A hores d'ara es troba, segons aquest informe que tu has fet esment, Montse, el 7,7% dels estudiants que treballen a l'estiu. Abans era d'un 6,3, és a dir, que ha augmentat un 1,4 en aquest últim any. Ella treballa a Menorca i ens ha explicat com distribueix, en aquest cas, el seu calendari anual. Quan està a la universitat, únicament estudia i després treballa.
Sí, bueno, de fet, treballo tots els mesos d'estiu, que és quan torno a Menorca, perquè, clar, comptant ja despeses d'universitat, despeses de pis aquí a Barcelona i de viure aquí, doncs, evidentment, a casa necessiten una ajuda. Quan acabo el curs i vaig ja cap a Menorca a treballar, ja m'oblido completament dels estudis i vaig només a treballar, i després, al revés, quan torno a Barcelona, com ja no treballo, també m'oblido d'aquest aspecte.
És a dir, això té el problema que durant l'estiu pràcticament no repassa, no? Absolutament res, es dedica únicament a treballar. Després ha de fer un esforç suplementari. Queda clar, doncs, que la despesa econòmica d'un universitari, quan especialment surt de la seva ciutat d'origen, de la seva ciutat familiar, és molt elevada. A més, en aquest cas, hi ve a estudiar a Barcelona. Ell ha explicat que també necessita, a banda d'aquest treball durant 3 mesos a Menorca, l'ajut familiar.
Bueno, primer de tot, els pisos aquí a Barcelona no són barats, i si sumes això a totes les despeses que té qualsevol persona que viu sola, evidentment has de dependre en gran part pels pares, perquè una persona que només té ingressos durant 3 mesos d'estiu no s'ho podria permetre, si no.
Com dèiem, segons aquest informe, el perfil de Josep Aponso correspon al 7,7% del total d'universitaris a Catalunya. Amb aquest informe, a més de 45.000 universitaris que treballen a l'estiu i després doncs, estudien, mentre el que estan combinant durant tot l'any a treball i estudi és del 22%.
I també ha intervingut, Sergi, el professor Ernest Pons, que és professor titular d'Economia a la Universitat de Barcelona. Quines són les causes de la pujada de l'ansietat, segons el professor Ernest Pons, Sergi?
Sí, aquest 26% d'alumnes, no?, que pateix ansietat i que és la xifra destacada i també perillosa d'aquest informe. Doncs que la qüestió econòmica té un pes. Ja la pressió d'aprovar per continuar. I si es combina que l'estudiant treballe, aleshores la pressió horària i l'exigència de l'estudi pot derivar amb aquesta temuda i perillosa ansietat. El professor Ernest Pons ha ofert dues solucions. La primera és interna, de les pròpies universitats. Millorar la flexibilitat horària i d'exàmens i deixar l'actual rigidesa i adaptar-se a les necessitats de l'estudiant. La segona ja no depèn de la pròpia universitat. És la petició, en aquest cas, de l'augment de beques públiques que permetria al sector d'estudiants que han de treballar dedicar el seu temps a la carrera.
Aquí la conclusió de l'estudi és clara. Demanem un esforç, diguem-ne, per part de la societat, de l'administració, de proveir beques, ajuts, dels diferents tipus, no entrem a distingir quin tipus de beques. Aquesta és una. Això és imprescindible i cada cop més necessari.
I també amb aquest informe, perquè hem d'ampliar òbviament la mirada dins del que està passant amb la vida dels universitaris de Catalunya, hi ha una altra dada interessant sobre la bretxa de gènere. Tot i que les dones representen el 63% de la mostra de l'estudi, no hi ha una distribució equitativa d'aquestes estudiants. Així, les dones s'orienten majoritàriament a àmbits d'estudi relacionats amb les cures, arts i ensenyament, és a dir, infermeria i professorat, mentre que els homes es decanten per estudis vinculats a posicions de poder i presa de decisions, com serien carreres d'enginyeria, economia i tecnologia. Ernest Pons, a migdia, COPE, confirma aquestes eleccions de carrera.
No només hi ha titulacions, diguem-ne, de tots perfils, sinó que els motius pels quals els estudiants o les estudiants escullen la titulació són diferents. Perquè, d'alguna manera, és un cercle viciós. Diguem-ho clarament. Els estudiants homes tendeixen a escollir més titulacions on tenen previsió de cobrar més, d'ocupar llocs de poder, d'ocupar llocs on prenen decisions. I les dones tenen preferències molt més relacionades en servir als altres, ser útils, tenir cura.
El professor que ha participat en l'elaboració de l'estudi aquest el considera positiu, perquè a partir dels seus resultats i conclusions es pot actuar per millorar la universitat. El primer repte és que aquest 26% d'alumnes universitaris a tot Catalunya que pateix ansietat baixi evidentment aquesta ràtio. Uh-huh. I d'altra banda, Montse, sí, dins també de l'actualitat universitària, s'ha de tenir en compte amb aquest cas una proliferació perillosa.
Quina?
Tampoc, evidentment, no és molt positiva, però en aquest cas n'hem de parlar. I és que estan proliferant les empreses que redacten els treballs de final de curs. Aleshores, mitjançant un pagament, aquesta empresa et fa el treball i aproves. Això no està gens bé, perquè després necessitaràs, evidentment, aquest coneixement per accedir al món laboral.
Doncs en parlem de tot plegat. Gràcies, Sergi.
Fins ara. Bona tarda, Montse.
Avui li vull fer una pregunta a la directora general d'Universitats al Departament de Recerca i Universitats, que és la senyora Victòria Girona. Senyora Girona, bona tarda.
Molt bona tarda.
A favor o en contra?
Bueno, totalment en contra, suposo. A veure, explico una miqueta la idea del que és el TFG.
Correcte.
És el treball final de grau. És a dir, els graus, quan s'aproven, doncs tenen tot un itinerari, diguéssim, d'unes assignatures i al final el treball fi de grau no deixa de ser el treball interdisciplinari. És una relació d'aplicació de tot, diguéssim, el grau, no? Llavors, és un treball en el qual és important la implicació i la participació activa de l'estudiant i és important en el tema d'assolir competències que estan lligades amb aquesta formació. Llavors, clar, que un estudiant pagui perquè li facin, és totalment contrari a l'objectiu que té aquest treball FG o el treball FM, que és el treball final de màster.
A més, això va en contra ja no només de la universitat, sinó pel propi estudiant, no?
Clar, clar, clar. A veure, això... les universitats intenten tenir sistemes que puguin detectar això, no? Però no sempre s'aconsegueix això, eh? Nosaltres, com a departament, el que fem és... tenim una comissió, que és la Comissió de Política Docent, que estan representants de les 12 universitats, que tractem tots aquests temes, pues, d'innovació docent, de formació del professorat, de tots aquests aspectes que preocupen, eh? Per la situació actual, no? Les noves metodologies mal aplicades, i després això ja és un extrem, perquè ja no és dir nova metodologia mal aplicada, sinó és pagar una altra perquè et faci un procés que és important pel teu propi aprenentatge.
Efectivament. L'altre dia escoltava jo una d'aquestes empreses a la que li demanaven com funcionaven i tal, i li van preguntar si la gent que hi havia darrere eren professors universitaris, els que feien els treballs, i van dir que la majoria són doctorats, no professors universitaris, per textualment no entrar, van dir, en conflictes d'interessos. Vostè creu que una persona... Que tingui un doctorat o que tingui o sigui professor d'universitat entri en aquest negoci?
No. A veure, en principi, no. A veure, hem de tenir en compte que els TFGs... és a dir, un departament determinat és responsable de la impartició d'unes disciplines, no? I tot el professorat està implicat en aquesta formació. Tenen després tutors. O sigui, cada TFG té un tutor, que és un professor que fa un seguiment d'aquest treball, no? Llavors, que sigui algun doctor que estigui en el negoci, pues no sé, sí. Ara, la idea de dir doctorants que estan en actiu dins de la universitat, no. M'entens? La idea, o sigui, hi ha gent, diferents persones que fan el doctorat, i en un futur una persona pot tenir el doctorat i la seva ètica li porti a treballar en una empresa d'aquest tipus. Això és un tema. Ara, com a idea de doctorat en un departament i en un sistema intern de la universitat, no.
Podríem dir que ara mateix, Victòria, estem comercialitzant amb l'educació?
Bueno, s'intenta. A veure, la formació i el coneixement sempre és pot ser un negoci, no? I llavors hi ha el mal ús com aquestes o com altres centres, eh? Que poden impartir títols que no són oficials. Bueno, a veure, és atractiu i a part pot haver aquesta situació. Bueno, existeix, sí.
Vostès tenen eines per saber si un treball, un TFG, un treball de final de grau, ha estat fet per una... bueno, per intel·ligència artificial o li han fet des d'alguna empresa d'aquest tipus? No sé si tenen vostè algun detector que ho pugui fer, perquè no és fàcil a vegades, no?
No, a veure, jo com a directora general d'universitats no, perquè no estem en la docència directa amb els estudiants. Ara, l'altre dia, en aquesta comissió, que parlàvem amb diferents vicerrectors d'aquest tema, totes les universitats estan aplicant codis d'ús de la intel·ligència artificial, tenen sistemes de plagi... Tot això sí que ho tenen a les universitats, eh? I, bueno, precisament parlaven d'això, de la intel·ligència artificial, no? Més que l'expert és com es fa bon ús d'aquestes noves metodologies, m'entens? I això, precisament, ho vam estar discutint fa 2 dies, precisament, i vam quedar en això, fer un codi de bones pràctiques d'ús de la intel·ligència artificial, de... Clar, nosaltres miràvem l'aspecte docent, però, bueno, també està en l'aspecte de la recerca, de la gestió, de tot. La implicació de la intel·ligència artificial pot estar en tots els aspectes.
Per què creu vostè, llavors, que els estudiants demanen que li facin aquests treballs? Potser perquè no saben com fer-ho? Perquè no han anat prou a classe? Perquè amb diners tot es paga i tot val? Què hi ha darrere? Perquè crec que una persona és com el metge i autoenganyar-te, no? I dir, no, el metge m'ha dit això i t'ha dit una altra cosa, no?
Ja. A veure, la raó per la qual ho fan alguns estudiants, m'imagino que deu ser variat, eh? Des del que no vol fer fins al que no té temps, fins... Bueno, no ho sé. I confio en que sigui poc percentatge dels que hi ha, no? El que passa que nosaltres, com a govern, què podem fer, no? Que és el que el que a nosaltres ens preocupa.
Clar.
La situació existeix, però què podem fer nosaltres per anar contra això, no? I jo crec que un paper clau està en la formació del nou professorat jove que entra a les universitats, en donar importància i valor a la docència i tenir una formació, que és el que estem tractant ara, d'una formació inicial abans de la, de l'inici de tota la teva activitat acadèmica, en el sentit de fer classes, de tenir unes hores de formació de diferents aspectes. Perquè, clar, la motivació del professorat dins de l'aula és molt important per l'estudiant. Perquè, m'entens? I tot això està relacionat. O sigui, l'estudiant s'ha d'anar, com t'ho diria jo, s'ha d'anar a fer el seu propi aprenentatge al llarg de la titulació. I això és complicat. Llavors, clar, quan un estudiant pues, es va desanimant, pensa que no li agrada tant, que el que vol és acabar, pues, entra en situacions pues, d'aquest tipus, no? I jo crec que el paper nostre ara està en això, en potenciar la docència, donar-li el valor que sigui com un procés formatiu, no com un procés per tenir un títol i marxar a treballar.
Efectivament.
Sinó ser tu mateix el que et vas formant, no? I això crec que és el punt bastant clau de la situació, no?, aquesta.
Doncs estarem molt pendents, perquè sí que és veritat que cada cop hi ha més empreses que es dediquen a això, a fer treballs finals de carrera, i això sí, pagant una xifra bastant important de calés, i vist des de 700 euros fins a 1.900 i pico. O sigui que jo crec que el més important és aprendre, perquè de què val de que una altra persona et faci després un treball? Jo crec que absolutament per res. Intentarem que algú posi fil a l'agulla i investigui si realment aquestes empreses estan fent un bé, si és correcte o no fer-ho, i que posin mans a l'assumpte. Victòria Girona, directora general d'Universitats del Departament de Recerca i Universitats, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda a la Linterna.
Vale, a vosaltres.
Molt amable, adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Si hay Don Simón, hay verano.
Pinto de verano, Don Simón.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 9 y 10 de mayo en El Corte Inglés e Hipercor.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El fet que Barcelona sigui el segon destí preferit pel turisme de luxe el 2025, només per darrere de París, no és només un motiu d'orgull, sinó una oportunitat estratègica de posicionament internacional. Amb aquest reconeixement, Barcelona passa pel davant de Londres, Roma o Madrid amb l'aval de la xarxa global Virtuoso, confirmant d'aquesta manera la capacitat de la ciutat per atreure un perfil de visitant amb alt poder adquisitiu, exigent i culturalment actiu. El turisme d'èlit genera un impacte econòmic notable, més ingressos per viatge, estades en allotjaments de gamma alta i consum en restauració, comerç i experiències exclusives. En un moment en què s'està buscant un model turístic més sostenible i menys massificat, apostar pel turisme de luxe pot ser una via intel·ligent per mantenir l'activitat econòmica amb un impacte més controlat. Barcelona té l'oportunitat de consolidar-se com un referent mundial en elegància, cultura i innovació. Un exemple de tots aquests elements és el Passeig de Gràcia, i per això, darrere a COPE Catalunya i Andorra, la Mar Puerto ha parlat amb el Lluís Sans, que és el president de l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia.
Sí, el president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Lluís Sans, exposa el gran reclam que suposa aquest carrer pel turisme d'elit per fer compres, per exemple, d'una despesa mitjana al voltant dels 1.000 euros al dia. Parlem majoritàriament d'un turisme provinent dels Estats Units i de la Xina que gasten de mitjana els comerços al voltant dels 1.000 euros al dia, lluny del que gasten els turistes d'altres països extracomunitaris, amb despeses que van dels 400 als 600 euros.
Barcelona està fent una bona feina atraient aquest tipus de turisme, que és un turisme que gasta a la ciutat, gasta en hotels, en restaurants, en visites culturals, en botigues, i d'alguna manera un tipus de turisme que interessa a tothom. És un turisme que es comporta bé a la ciutat i que ve simplement a gaudir de la seva oferta cultural, gastronòmica, comercial, i per tant un turisme que, diguem, crea llocs de treball a la ciutat.
Ara bé, la ciutat de Barcelona encara té alguns reptes si vol mantenir el seu posicionament rellevant com a destinació del turisme de luxe. La seguretat, per exemple, s'ha de treballar encara molt més. Un repte que se suma també a altres, com solucionar la mancança de taxis i BTCs a la ciutat.
El tema de les connexions aèries de l'aeroport, el tema de la seguretat, el tema de la neteja, el tema d'un millor servei de taxi, que tenim un servei en molts casos deficient. Ara, per exemple, quan tot el problema que està passant als Estats Units amb el tema dels aranzels fa que l'economia americana estigui una mica més sentida, el dòlar hagi baixat, i d'alguna manera la pressió del dòlar fa que nosaltres siguem més cars pels americans. I d'alguna manera això també ho notem. Client americà doncs, ve una mica menys o gasta una mica menys.
Per la seva banda, les places hoteleres de luxe i d'alta gamma han crescut un 50% l'última dècada, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, mentre que el conjunt de places hoteleres ha augmentat un 26%. Francesc Baireda, soci director de Lux Brava International, una firma orientada al segment immobiliari de luxe, explica els principals motius pels quals els compradors internacionals trien la Costa Brava o la ciutat de Barcelona per invertir a l'hora de triar un habitatge o una casa de luxe.
Nosaltres tenim, com bé sabem, una gran cultura, una molt bona gastronomia i a part tenim un espai meravellós, que és bueno, el paisatge, els pobles, també a nivell de ciutat. Diguem que som de l'agrat de moltíssima gent i de molts països.
Un tipus de turisme que va molt més enllà del turisme de luxe que coneixem fins ara. Aquesta és la forquilla de preus amb la que es mouen actualment.
La franja de preus, diguéssim, nosaltres partint del que és el luxe top o el luxe molt i molt especial, partint d'uns preus que van dels 2, 3 milions o 4 fins a, podríem dir, si m'atreveixo a dir-ho, però després fins als 150 milions, 120 milions, 90. Sí. Això ja estem parlant, sobretot, de finques o de propietats molt i molt especials, molt grans, i que segurament no es troben tant, diguéssim, a Barcelona, o també és més difícil a l'Empordà, però en canvi nosaltres estem ficats també molt a les Illes Balears, val a dir.
Per tant, un turisme que va més enllà de Catalunya i de Barcelona, en aquest cas, i que sembla que es manté en el temps i amb previsions de que continuï d'aquesta manera. Montse.
Tirit, tirit, tirit.
Bueno, un momentito, que son las 7 de la tarde, 27 minutos. Linterna COPE Cataluña y Andorra. Y te pido un momento porque esto te va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejores valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora sí, ahora ya podemos continuar.
Te lo estamos contando.
El nuevo Papa es misionero.
No se me ocurre mejor perfil que un estadounidense que al mismo tiempo ha hecho su labor pastoral en la Hispanidad.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Demà maig amb la collita de cirera i el préssec pla a la zona del Baix Segrià. Comença la temporada agrícola a Lleida. La temporada alta és els mesos, òbviament, el juliol i l'agost. La collita altera el nivell de població de Lleida a causa de la necessitat d'una elevada quantitat de mà d'obra amb un temps molt limitat, entre 2 i 3 mesos. En una campanya normal, Lleida necessita 45.000 persones per treballar, 30.000 persones al camp i 15.000 a les cambres de fruita. Ara bé, les últimes pedregades ja que ha fet que la producció baixi i, per tant, la necessitat de mà d'obra també. Però és molt difícil fer el càlcul perquè la fruita malmesa per la pedra també s'ha de recollir. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra parlem de la collita 2025 i de l'arribada de més de 40.000 persones a aquestes comarques catalanes. Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra saludem a la Gemma Casal, que és membre de Fruita amb Justícia Social, una entitat crítica amb la forma de contractació, inspeccions i allotjament. Gemma, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La pregunta és què es farà amb tanta gent i quines seran les condicions laborals, no? És la pregunta que cada any ens fem.
Doncs si no té massa de novetat, portem ja dècades doncs, amb la campanya agrària amb aquestes necessitats de tanta mà d'obra, i el que d'alguna manera ens hauria de fer reflexionar és com pot ser que any rere any ens fem la mateixa pregunta i continuem sense oferir un allotjament digne per a aquestes persones. Llavors, aquest any, una vegada més, sembla que sempre hi ha l'excusa de no hem arribat a temps, no s'ha pogut fer res més, etc. Però no hi haurà doncs, alberg a la ciutat de Lleida, ni s'han creat albergs més enllà d'un de Seròs, que s'obrirà aquest any doncs, per persones a la cerca de feina. Mm. I els ajuts que la Generalitat han donat a través del SOC doncs per a aquelles persones que contracten i ofereixin allotjament continuaran sent els mateixos perquè no s'ha creat més allotjament i perquè els que accedeixen a aquest tipus d'ajuts són els que ja tenien els allotjaments prèviament. Aquests ajuts el que diuen és si tu contractes i ofereixes allotjament, nosaltres et premiem, cosa que considerem que és no només injusta, sinó que va contra tot dret. Doncs no pot ser que una persona per contractar, o sigui, per fer allò que li obligui la llei, se l'estigui premiant.
Sí, no? Sí. Jo la veritat és que tampoc entenc que no hagi entrat encara en vigor aquesta modificació de l'Estatut de Treballadors per introduir una modalitat específica de contractació temporal per a aquest sector agrari, no? Malgrat que sé que es va aprovar al març, la cosa no funciona.
No funciona, però les condicions que hi ha, malgrat ser molt precàries, diguem que les suporta un conveni laboral que a Catalunya doncs, està més que caducat i que sembla que a ningú li interessa massa actualitzar-lo. Mm. No pot ser que hi hagi un conveni laboral tan caducat. I l'altra és que, malgrat la llei protegeixi en moltes qüestions, l'altra és aplicar-la o fer-la complir. No? I aquest és un dels problemes més greus. Hi ha falta d'inspecció de treball, hi ha un munt de camins o de viaranys que aconsegueix la patronal doncs, per tenir treballadors sense contracte o per no complir el fet de contractar la mateixa gent any rere any, etc etc. Quan dic la patronal, ho dic en un sentit molt ampli,
sí, eh?
Però és evident que no és tothom que es dedica a vulnerar la llei. Uh-huh. Doncs hi ha gent que sí que compleix i que paga el que ha de pagar, però és veritat que hi ha gent que no ho fa i els costos socials que deixes són molt elevats.
Sé que l'any passat es van fer controls als agricultors amb més de 500 inspeccions laborals als camps. L'any passat, com dèiem, encara que menys de l'1% va acabar en sanció.
Sí, és molt difícil sancionar. Primer perquè el camp és un espai de treball obert. És molt difícil que pugui arribar a inspecció de treball al camp i que els treballadors o que l'empresari no s'hagi donat compte que hi ha inspecció de treball. Mm. Això per començar. L'altra és que es fan inspeccions que molts cops són sobre burocràcia, o sigui, sobre els papers que han de tenir i no doncs van a visitar. L'altra és que el conveni laboral obliga a donar allotjament als treballadors que tenen el seu lloc de residència més enllà de 75 quilòmetres del lloc de treball. Mm. però a l'hora de la veritat, aquests treballadors quan arriben saben que si a l'empresari li diuen que no tenen allotjament, com l'empresari no els en oferirà, no els contractaran. Per això es fa una crida massiva que vingui gent, perquè si en lloc de 30.000 que necessites en tens 40.000 on seleccionar, et serà més fàcil. Llavors, a Inspecció de Treball no visita els allotjaments ni fa el seguiment sobre què passa amb aquests allotjaments, amb aquests contractes que haurien de tenir allotjament.
Mm. Doncs una autèntica vergonya. Tothom té dret a una vivenda digna, no? O sigui, o un sostre, perquè, clar, veure aquesta gent dormint allà al costat de les plantes dels arbres és autènticament vergonyós.
És molt vergonyós. I a més és que són moltes persones que es calcula que més o menys a l'estat espanyol hi ha més de 100.000 persones que s'han convertit en nòmades. Mm. O sigui, que van seguint campanya agrària rere campanya agrària. Sense aquesta gent, l'agricultura, que és una de les fonts més importants, diguem, del PIB de l'estat espanyol, no podria funcionar. Doncs se'ls hauria d'estar garantint tota una sèrie de drets perquè poguessin fer la seva feina en condicions.
La gent bueno, ja ho hem vist en altres anys, la gent ja està farta, no? La gent, òbviament, els que hi treballaran fent temporada, però també la gent que viu a Lleida, no?
Clar, és una mala imatge per la ciutat i a més, genera doncs, unes tensions en aquells llocs, en aquells carrers i places on hi ha persones dormint. Però jo no sé si suficientment com perquè s'hi posi mà, per exemple. A Lleida s'havia de crear un alberg quan hi va haver el canvi de govern
sí.
I l'actual govern va dir que no ho volia i que retornava aquest finançament. Aquest finançament està pendent d'executar i són 5 milions d'euros per crear un alberg, si no ens equivoquem.
Mm.
No l'han creat, ha tornat a començar un altre any, no s'ha creat l'alberg, no s'han facilitat els mòduls a l'Horta per allotjar temporers. Jo crec que hauria de ser una prioritat per el govern municipal de Lleida i per la resta de governs municipals de la plana.
Però quina raó donen, Gemma, per no fer-ho? Però si és beneficiós per tot, o sigui, pels que treballen, pel camp i per la imatge també de Lleida. A més, és que això es torna a repetir cada any.
Doncs les petites empreses probablement no tenen capacitat per generar alberts. L'altre és que és un cost, que això sí que és cert, que hauria d'assumir els contractadors. No té per què assumir l'administració pública. Però clar, nosaltres hem dit moltes vegades que el que hem de fer és crear un alberg i cobrar les despeses als contractadors. No? Si un contractador hi envia 10 treballadors o 50, doncs el cost se li ha de cobrar a l'empresari. No? Bé, enmig d'aquest debat, ells diuen que generar un alberg és generar un efecte crida que vindrà més gent. I això de l'efecte crida, doncs, porten 30 anys dient-ho, mentrestant la gent dorm al carrer.
Per favor, de veritat, eh? I després, qui sí que volem tenir les cireres al mercat, volem tenir els préssecs, tot correcte, cobrant, anava a dir una paraulota, però no cal, i a més, dormint a l'aire. Perdona, és que això no es pot consentir, és que tindran ganes de no anar a comprar, eh? T'ho dic de veritat.
Sí, i a més és que com no els ha afectat a la venda, no arriben a mai a fer aquest pas per millorar les condicions. I clar, nosaltres el que ens hem trobat és que hi ha gent dormint al carrer que quan els hi revises la nòmina, que és una de les tasques que fem nosaltres, ajudar-los a entendre la nòmina, etc, doncs gent dormint al carrer que té una nòmina on els estan cobrant un tant per cent per un allotjament que no els hi estan donant. Gent que l'excusa sempre és que la gent que està dormint al carrer no tenen papers, i no és veritat. Hi ha gent que en té, hi ha gent que no en té, però en tinguin o no en tinguin, estan tots treballant. Per tant, una prioritat ha de ser regularitzar totes les persones, perquè si estan treballant han de cotitzar la Seguretat Social, que és l'arca comuna de totes.
Efectivament. Doncs sembla una pel·lícula, però és l'autèntica realitat que es repeteix any rere any. Jo no sé a què estan esperant fer, doncs, que posar la gent en condicions, tant els propietaris d'aquestes terres que estan explotant i també els governs. No ens podem permetre aquesta imatge. Home, són persones, com qualsevol altra. Després, com dèiem, ens agrada anar i comprar les cireres, tot molt net, tot molt maco, però què hi ha darrere d'aquestes cireres i d'aquests préssecs? Hem de pensar-ho. Gemma, que és el membre de Fruita i Justícia Social, gràcies per la gran tasca que feu i en continuarem parlant i, malauradament, anirem veient aquests dies imatges de com ho passen aquesta gent que va a treballar i guanyar-se les garrofes per poder subsistir. Una autèntica vergonya. Gràcies, Gemma. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Un nuevo papa.
Se abre el balcón.
Leonem decimum quartum.
León decimum quartum.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
La habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo, desde luego, jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo.
Dijo. Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%. 50% en el caso de Cataluña y Baleares durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
El sector del cava viu una crisi profunda i sostinguda i Freixenet n'és el cas més simbòlic. L'empresa ha anunciat un nou ERE per acomiadar 180 treballadors, que és a dir, el 24% de la plantilla, al·legant la caiguda de la producció un 30% i de les vendes en un 12% el 2024 per culpa de la sequera. Però la situació va molt més enllà dels factors puntuals. Les vendes han baixat no només al mercat nacional, sinó també en vendes i en mercats estratègics com Alemanya i els Estats Units, on el cava tradicional tenia una forta presència. Aquesta davallada s'ha vist agreujada pels canvis en els hàbits de consum, on la cervesa i altres begudes alternatives guanyen pes i per les amenaces dels arancels proteccionistes de Donald Trump en el seu retorn. Aquesta ombra dels arancels ja va afectar el sector en el passat i ara torna a generar molt temor, tot i que també castigarà d'altres països productors com Itàlia o França. Els sindicats rebutgen l'ERE i reclamen solucions alternatives. Mentrestant, la pèrdua de control espanyol de Freixenet, ara amb un 50,7% del grup alemany Henkel, i les dificultats per competir internacionalment accentuen la crisi d'un model que arrossega problemes estructurals greus. Ens ho ha explicat Herrera Copi Catalunya i Andorra a l'Antonio Domínguez amb el company Ricard Álvarez.
Freixenet ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins al 24% de la plantilla a Espanya, a la majoria a Catalunya. La mesura suposaria l'acomiadament de 180 treballadors, segons denuncia el comitè d'empresa.
Pues ha sido un jarro de agua fría porque el año pasado ya padecimos un ERTE de 6 meses, pero al final la afectación fue de 1 mes y 4 días. Por eso esta medida ahora no una propuesta de ERTE temporal, porque esto sea una situación coyuntural. Nos encontramos con este ERE de 180 personas, que esto no es reversible. Un ERTE es temporal, pero un ERE no tiene camino de vuelta.
Antonio Domínguez, representant de Comissions Obreres i treballador de Freixenet, lamenta que no s'hagi optat per una solució temporal com un ERTE, tal com ja es va aplicar l'any anterior, i assegura que el territori patirà les conseqüències d'aquesta decisió estructural.
Esto es un drama para nosotros, una mala noticia para nuestra población, Sant Sadurní, nuestra comarca, que es pequeña y que afecta a nosotros y al sector y a toda la economía circular del territorio. Tanto el Cava como empresas de cartonaje, de morriones, de vidrio, esto tiene un camino, muy mal camino para todos, no solo para Freixenet.
Segons Domínguez, la direcció de l'empresa atribueix la decisió a causes econòmiques i productives derivades de la sequera, que hauria provocat manca de raïm i reducció de la producció. Tot i això, els sindicats consideren que la situació s'ha reconduït amb la recuperació dels embassaments i demanen alternatives.
Utilicemos otra vía, el ERTE temporal, como el año pasado, que solo se utilizó un mes, mejor para nosotros, vuelvan a plantear un ERTE. Hablemos con el gobierno, que a través del Consejo de Ministros apoye el mecanismo red para que se ayude a empresas que están en esta situación o sectores, porque eso es un problema del sector del Cava, no es de Freixenet. Ahora Freixenet, pero más adelante pueden pasar con otras empresas.
Els sindicats insten el govern a activar el mecanisme red destinat a sectors afectats per situacions conjunturals i alerten que el problema podria estendre's a altres celles del sector del Cava, com Codorniu o Jaume Serra, si no s'actua a temps. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra, la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes, ha valorat el possible impacte de l'ERO anunciat per Freixenet, que podria afectar 180 treballadors. Lloberes admet preocupació, però recorda que el sector vitivinícola de l'Alt Penedès és divers i resilient.
Ens preocupa, evidentment, perquè el sector vitivinícola és molt important a l'Alt Penedès i Freixenet és de les empreses grans històriques, però hi ha molta diversitat d'empreses a l'Alt Penedès i no tothom està encarant la problemàtica, que jo diria que més de la sequera és del canvi climàtic, de la mateixa manera, no?
Lloberes critica que Freixenet ho atribueix tot a la sequera i defensa l'enfocament d'altres empreses que fa temps treballen en adaptació climàtica i innovació en lloc de reduccions de plantilla.
Hi ha moltes altres empreses al territori que el que han fet davant d'aquesta problemàtica és posar-se, unir-se i posar-se a investigar.
Tot i que reconeix l'impacte que pot tenir aquest expedient, Lloberes es mostra optimista amb la capacitat de reacció del territori.
Clar, són molts treballadors, són 180 treballadors, però jo crec que és una indústria prou gran i prou diversificada i hi ha empreses que estan fent una feina excel·lent, buscant l'excel·lència, treballen molt, molt bé. Jo crec que això es podrà superar.
Finalment, reclama a les administracions que ajudin a les empreses amb eines per innovar i, sobretot, amb la simplificació administrativa, clau per afrontar el repte del canvi climàtic.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Y este sofá cama? Sí, ya tenemos uno.
Es para tu madre.
¿Cómo?
Sí, porque como dice que es tan cómodo y siempre la tenemos en casa, he pensado que le podríamos regalar uno y...
¡Luis!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los días sofá cama. Y esto significa que tienes hasta un 30% de descuento en todos los sofás camas de la tienda y de la página web. Galerías del Tresillo.
¡Mundiauto! Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93265-1155, 93265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
De la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i, com no, comencem parlant del nou papa, Lleó XIV, que es reunirà demà amb tots els cardenals que han participat en el conclave abans de que marxin de Roma perquè li traslladin les seves necessitats. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i un d'aquests cardenals és Juan José Omella, arcabisbe de Barcelona, i qui ha definit el nou papa com una persona entranyable i propera, un intel·lectual però que alhora sap estar amb la gent senzilla. En una roda de premsa encara a Roma, Omella ha avançat que farà tot el possible perquè Lleó XIV visiti Catalunya, i motius no faltaran. El mil·lenari del monestir de Montserrat o les obres de la Sagrada Família.
Sí que tenim, per una part, Montserrat, Sagrada Família i Antoni Gaudí. Moltes activitats, no sé si el papa ho podrà resumir tot en una o venir tres vegades a celebrar el web. Ho deixem en les seves mans.
No ha desvetllat detalls sobre el conclave, però sí que ha apuntat que en les primeres votacions ja es veia que seria curt. Satisfacció i confiança en el nou papa amb una trajectòria com a missioner al Perú, al costat dels més desafavorits. Les seves primeres paraules sobre la fe i la pau són tota una declaració d'intencions, com diu el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives.
I per això cal bastir ponts, cal anar a trobar les persones, cal ser església en sortida. Són expressions que ell ha fet servir. Una església sinodal, que vol estar junts, fer camí, per servir els pobres, per servir els més necessitats. Per tant, d'alguna manera, no cal ni que jo ho digui, doncs ressona també el magisteri darrer del papa Francesc.
La missa d'inici del pontificat de Lleó XIV serà el diumenge 18 de maig i tres dies després el nou papa tindrà la seva primera audiència amb els fidels.
I Elda Mata deixarà la presidència de la Societat Civil Catalana el proper dia 30. Ja ho ha comunicat formalment als membres de la entitat. Mata dona per tancats els objectius que es van marcar quan va prendre posició del càrrec. Un d'ells, donar veu als catalans que no comparteixen un discurs independentista. L'encara presidenta de Societat Civil Catalana creu que ha arribat el moment de donar pas a una nova direcció.
Sí, una nova direcció que haurà d'afrontar, per exemple, la nova ofensiva dels nacionalistes amb el català com a bandera. En qualsevol cas, Elda Mata diu que està satisfeta amb la feina feta, sobretot perquè s'ha aconseguit col·locar l'entitat com un referent del constitucionalisme.
De fortalecer una marca tan importante como Sociedad Civil Catalana, referente del constitucionalismo, en los momentos en que parece que todo zozobra, que es tan difícil seguir adelante, que ya no hay nada que defender, pues al contrario, precisamente cuando parece no hay nada o que ya no vale la pena, es precisamente cuando tenemos que sacar pecho y decir, no, los valores que hemos defendido en Sociedad Civil, eso es a lo que me he dedicado, y yo saco un balance muy positivo.
Elda Mata destaca la paradoxa que està vivint ara mateix la política. Els separatistes tenen ara menys suport que mai a les urnes, però en canvi mai havien tingut tanta influència en el govern central i el català. Aparcat de moment el procés, s'han trobat en la llengua un relleu en les seves reivindicacions, en aquesta ocasió amb la complicitat del PSC. El problema, segons Elda Mata, és que estan aconseguint l'efecte contrari.
Se habla menos catalán, se habla peor catalán. Las personas queremos libertad. Y si nos dan la libertad para poder escoger libertad de verdad, para poder escoger, para poder utilizar las herramientas que tengamos a nuestro alcance para comunicarnos, para convivir en paz, lo hacemos. Pero cuando nos imponen y excluyen lo que para nosotros es querido, además de uno de nuestros derechos, como puede ser nuestra lengua materna, produce el efecto absolutamente contrario al que el nacionalismo estaba buscando.
Elda Mata també ha recordat que Societat Civil Catalana ha portat a la justícia, al Tribunal de Cuentas, la malversació del procés i a la justícia europea l'amnistia, i confia en que aquest tribunal es pugui pronunciar sobre aquesta qüestió a la tardor.
I Barcelona intensifica l'ofensiva contra els establiments que encara venen llaminadures i altres productes fets amb cànnabis, tot i la prohibició del Ministeri de Sanitat.
La Guàrdia Urbana de Barcelona i l'Agència de Salut han posat en marxa un dispositiu per inspeccionar aquests comerços. De moment hi ha 2 persones investigades, 2 diligències penals obertes i 145 infraccions. Tot això en 35 comerços inspeccionats. Benito Granados, intendent major de la Guàrdia Urbana, reitera que estem parlant de productes que afecten greument a la salut i arriben a públics que és possible que no sàpiguen el que estan consumint.
Adopten aquesta forma una mica innocent o innocua d'un xupa-xups, una gominola, un muffin o una magdalena, xocolata, és a dir, són productes que la seva aparença doncs, és atractiva, fins i tot els colors que es fan servir, el tipus de missatge que es dona en el propi packaging del producte, és que tot està adreçat a que sigui una persona jove la que adquireixi el producte, no? Però els efectes, en canvi, s'hi assemblen molt a la de la substància base que està prohibida i, a més, l'afectació a la salut és molt, molt, molt similar.
Des de l'Agència de Salut Pública diuen que sempre han actuat contra aquest tipus de productes. La novetat ara és que amb la prohibició explícita hi ha noves eines per combatre'ls per la via penal.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X. Yolanda Bernal, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba l'actualitat esportiva en Joan Matllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Montse.
Arrenca avui la jornada de Lliga del Clàssic.
Un clàssic que pot decidir la Lliga si el guanya el Barça. El Barça a Madrid es juga diumenge a 4:15, 4 punts de distància entre els dos equips. Si guanya el Barça, sentencia la Lliga. Si guanya el Real Madrid, s'enganxaria a la lluita pel títol. Busquem les novetats al Barça amb el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse, Joan. Un Barça que ja porta 2 sessions de preparació del Clàssic. Demà tocarà la tercera i última, a més de l'activació de diumenge al matí. Les notícies de Can Barça passen per Alejandro Valde. Segueix entrenant amb els seus companys i el pla inicial és que jugui 20, 25, 30 minuts a la segona meitat. Seguiria Gerard Martín, de titular a la lateral esquerra després del seu bon paper en els darrers partits. A l'altre costat, a lateral dret, es baixa segura Jules Koundé i Eric García, recuperat de la seva sobrecàrrega, igual que Íñigo Martínez, apunta a ser al lateral dret titular. També pendents de si torna, si rep l'alta mèdica Marc Casadó. No està previst, però ell segueix entrenant amb els seus companys. Demà, a la roda de premsa, Hansi Flick, a la 1:00 PM, responent a les preguntes sobre aquest 11, i també al dubte respondrà de si hi ha Lewandowski està per ser titular després dels minuts que va gaudir a Milà a la segona meitat i a la pròrroga. El Barça no es concentrarà diumenge a l'hotel i aniran directament a la ciutat esportiva.
Gràcies, Víctor Navarro. I del Barça anem a Girona. En surt en Mitchell. Què li ha passat?
Doncs que ha estat hospitalitzat per precaució per un tema de salut. Afortunadament no és greu. Actualitzem amb l'Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda. Sí, un problema de salut que no és greu i fa que l'entrenador del Girona estigui i hagi d'estar uns dies en observació, és a dir, hospitalitzat. Ell mateix ha dit a les xarxes socials que està bé i, és més, la planificació del partit de demà davant el Villarreal l'ha fet el mateix Mitchell. Sentim el seu segon, el Girona, Salva Funes.
Ha sido un tema de realmente de protocolo y bueno, estamos todos tranquilos porque yo personalmente incluso he estado hablando con él ayer, o sea, que él está bien. Y los jugadores les hemos transmitido pues que estén tranquilos igual, ¿no? En teoría, además, él, por plazos, en teoría, el martes sí que estará en Valladolid.
De cara al partit de demà, mateixa convocatòria que contra el Mallorca, encara no tornen ni Miguel ni Van de Beek, al partit a 6:45 PM.
Gràcies, Albert. Demà el Girona, doncs, que rep el Villarreal a 6:45. Per la seva banda, l'Espanyol jugarà diumenge a 14:00 al camp del Leganés, en una situació similar a la del Girona, pendent de sumar 3 punts més per respirar definitivament. L'Espanyol tindrà la baixa d'Omar, al lateral dret per sanció. El Leganés està penúltim a 4 punts de la salvació i apura opcions de mantenir-se primera.
I en futbol femení, Joan, el Barça pot ser ja diumenge campió de Lliga.
Ho serà si guanya diumenge al matí al camp del Betis. De retruc li faria un favor a l'Espanyol, que busca la salvació definitiva, i jugarà també diumenge al matí al camp de l'Atlètic Club. El Levante Badalona, que també lluita per la salvació, rebrà el CUE València. Tots els partits es juguen diumenge a 12:00 PM.
I tenim aquest cap de setmana la final a 4 de la Champions d'hoquei patins.
A Portugal, i amb el Noia com a representant català, que juga demà contra el Barcelos. Escoltem Cortijo del Noia.
Al final la presión la tenemos que meter también nosotros. Si vamos allí con cero presión, pues igual nos meten 7. No somos los favoritos. Que perdemos el partido, bueno, pues es, sería lo normal para todo el exterior. Tenemos que ir allí con mucha fuerza y con mucha convicción y seguridad para intentar hacer un buen partido competitivo y luego pues eso, llegar al final del partido con opciones, eso es el objetivo.
L'altra semifinal enfrontarà el Porto i el Benfica.
I ràpidament també tenim motos al cap de setmana, Joan.
Gran premi de França, alemans, amb Àlex Márquez com a líder del Mundial després de la seva victòria a Jerez.
De momento no hay nada planificado, pero como te digo, tampoco es algo que me preocupe. Yo sé lo que tengo, sé que puedo ser competitivo con ello. Si ellos dan un pasito adelante y no se puede, pues oye, pues habrá que hacer pues nuestro campeonato. Lo que digo, el no fallar, el estar ahí y el cada fin de semana pues estar el 100%.
La general del Mundial, que està molt apretada, Àlex Márquez, 140 punts, Marc Márquez, que ha estat el més ràpid avui, 139, Bañaia, 120.
Més informació ja sabeu a la cadena COPE. Joan Batllori, gràcies i bon cap de setmana i tranquil, perquè menja la a un quart de cinc.
Queda molt.
Queda molt.
Gràcies.
Gràcies, bon que cap de setmana. Molt bé. Bueno, fins aquí arribant la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres tornarem dilluns, però la linterna continua i la programació de COPE també. Ara et deixem amb Àngel Expósito i tota l'actualitat. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Així que tranquils, que...